Notes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Vuit minuts que passen ara mateix de les... de les 5 de la tarda. Laura Romanal, què tal? Bona tarda.
Hola.
I em miraves amb aquells ulls de què dirà aquest, no?
Ai, sí, és que no tenia el micro
posat. Ara sí.
Ai, ara. Bona tarda. Ara.
Què, dia de pluja, com ho portes, això? T'agraden els dies de pluja o no?
Si estic a casa, sí.
Si et fem sortir, no?
No, però fa falta que plogui, fa falta.
Sí, això és veritat, això és veritat.
Fa falta és que faci el lo, també, eh?
Ara. Consol Rovira, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu com ho portes, això?
Genial.
Sí, t'agrada?
Molt, m'agrada moltíssim. Tot molt romàntic.
Ah, mira.
Sí.
Calla.
Aquest dona ganes de xuplugar-te allà al costat de la llar de foc, amb una parelleta... A què ve de gust de tot això quan plou?
Mita-la, ella.
Ella?
M'agrada, m'agrada, m'agrada.
També va ser jove, eh?
Saps qui també va ser jove?
Qui?
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Jo mateix que ella.
Sí, també t'agrada.
Home, sobretot si estàs al costat d'algú que t'estimes molt, doncs encara més.
Claro.
Està bé, està bé. Que riurem avui, aquesta tarda?
Suposo que sí, molt.
S'esperem.
Avui hem convidat, com cada setmana fem, a una persona molt coneguda per tots vosaltres. Molt coneguda. Xavier Bertran, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I com sempre, el nostre convidat que li hem demanat una cançó.
Quina
no, no la direm encara, però per què aquesta?
Pues perquè, a veure, una cançó per presentar-te. I el primer que m'ha vingut al cap ha sigut la paraula hola.
Ah.
I a partir de l'hola, dic... Cony,
doncs que,
ja,
aquesta.
Ja la tinc.
Clar.
Ja la tinc.
Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos...
El clàssic.
Des
de
l'algú que sé.
Tu ets de l'època o no?
Jo era jovenet en aquella època. Sí, sí, quan feien los pallassos de la tele, bueno, és la meva infància.
Et ve d'aquí, l'humor?
Home, l'humor jo crec que és una cosa que ve innata, eh?
Sí?
Vull dir, jo estic convençut que sí. Clar, després vas trobant coses, evidentment, a la vida que et van influint o que et van assenyalant un camí, però jo crec que és algo que portes a l'ADN, diguéssim. Vull dir, és una cosa que...
És un estil de vida?
Totalment. És una manera de mirar la vida, totalment, sí, sí.
Posàvem aquesta cançó i les nostres tietes. Home, home.
Home, jo...
Vosaltres sóc que us recordeu, això, eh?
Sí, tot el dia amb aquestes sí. cançons.
Clar, home, va haver una època, a més, vull dir, clar, l'època que només hi havia televisió espanyola, la 1 i la 2,
sí.
Tot Déu mirava això, vull dir, sí. Perquè no hi havia alternativa, tampoc.
Sí, sí,
si
sí.
No t'agradava, ho tenies xungo.
I, a més, era diferent dels altres, vull dir, actors... Perquè ho van portar des de fora, perquè em sembla que ells, encara que eren espanyols, havien treballat molt...
Sí, a Cuba, em sembla, no? Cuba, tenien relació, no. Sí, em sembla que havien
I
estat
era la seva forma de fer-ho, i això de que, com estan ustedes aquí, no ho sabíem.
Ara, bueno, però ha quedat.
Ha quedat.
I tant, hi ha gent que jo crec que no sap ni d'on ve, però sí, et sona, no?
Sí, I tots aquells d'allà no saben ni d'on ve.
Exacte, veus? Sí. Jovincells.
Ara.
Com estan ustedes?
El fet és que avui tenim amb nosaltres a Xavi Bertran, després de gairebé 16 anys de l'última emissió de Lo Cartanyà. Ara Xavi Bertran col·labora al Versió RAC1 de Toni Clapés. I tens un podcast, Crits.
Sí.
M'agrada molt, això.
Vam arrencar aquest podcast també al setembre.
Amb Cesc Casanovas.
Amb un company, amb el Cesc Casanovas, que també estava amb Lo Cartanyà fa molts anys, que som amics, que ens coneixem. I ens ho passem molt bé allà, amb les desventures de dos personatges completament sonats. Que es dediquen, doncs, a liar-la, bàsicament es dediquen, però amb l'excusa sempre de la investigació criminal, no? Seguint una mica, doncs, aquesta febre que hi ha ara amb tot el tema crims i tal.
Sí.
Nosaltres som com la cara B, una mica, no? Diguéssim, el de dir, hòstia, aquests... Millor que no vagin darrere de gaires crims, perquè més aviat...
Un Crits en format podcast, ja ho diré bé, que sona així.
Avui, el cas de l'assassinat de Camila Parker Bowles.
Sí, amics i amigues, heu sentit bé. Estem parlant de Camila, la reina consorte del Reino Unido, la mujer de l'orejas. I endevino el que estan pensant. Però si la Camila no està morta! I unos cojones como la plaza de la Monumental! Camila Parker Bowles és un fiambre des que l'orejas va ser coronat rei. Però no ens precipitem.
Doncs sí, les nostres investigacions apunten que Camila Parker Bowles és morta i ha estat substituïda per un monigote de Cabbage Patch Kids, les també conegudes com muñecas repollo.
Molt ben dit, això. Acojonante, eh?
Teníeu coquet allò de fer ràdio una mica amb el format podcast o d'on sorgeix?
Doncs la veritat és que sí, bueno, va ser el Toni Clapés. El Toni Clapés em va trucar aquest estiu, diu, hòstia, diu, veiem-nos que et vull proposar una cosa, no? I ens va proposar això. Diu, hòstia, a partir també d'aquests personatges que van néixer el 2019 amb un programa que vam fer a TV3 que es deia Locus Day, un programa d'humor, i el Cesc i jo, pues, entre molts altres personatges, fèiem aquests dos. I al Toni Clapés li feia gràcia la moguda i diu, hòstia, aquests personatges amb un rotllo tipus crims i tal. I vam dir, vinga, va, posem-s'hi. I, bueno, la veritat és que ens ho estem passant
està
molt,
funcionant
molt bé.
No?
Està funcionant molt bé.
Sí, eh?
Estem contents perquè la veritat és que està funcionant molt bé. A la cadena estan contents, a l'emissora, i nosaltres també.
Ho dèiem, que per si alguna cosa però és conegut Xavier Bertran és per donar vida a lo Cartanyà. Et molesta això encara o no?
Si em molesta.
Et molesta que la gent
no, digui... No, gens. No, al contrari. Perquè, bueno, si passa això és perquè...
O t'ho pregunto diferent. N'ets conscient que el teu boom
sí.
És lo Cartanyà?
Sí, diguéssim, clar, és el personatge pel qual, doncs, bàsicament em coneix més tota la gent. Però això passa perquè, bueno, perquè per les raons que siguin, doncs, hi ha un personatge que funciona molt. En aquell moment, doncs, clar, el tenir darrere la sèrie... I vam fer 3 temporades, doncs, bueno, va ser molt temps que vam estar sortint en prime time i tal a TV3. Llavors, doncs, és normal que la gent t'identifiqui, doncs, amb això, no?
Com recordes tu tota aquella època?
Doncs la veritat és que, hòstia, la recordo, vull dir, tinc un record molt, molt bo, perquè, vull dir, va ser una època molt, molt dolça en aquest aspecte, no? Era l'època aquesta, doncs, que... arrel, pues, sobretot de Plats Bruts, que va ser, pues, la primera sitcom que ho va rebentar molt a TV3. Va ser un format de sèrie que funcionava molt bé i vam viure, doncs, aquesta època, diguéssim, d'esplendor d'aquest tipus de sèries. I era una dinàmica de treball collonuda, no? Vull dir, perquè jo, a més, pues, clar, estava escrivint els guions, la codirigia també amb el Sergi Pompermayer, vull dir que estava una mica allà tocant tots els pals i va ser, pues, com una feina que em va permetre explayar-me molt. I, hòstia, va ser molt, molt divertit.
No sé si la sèrie, Xavier, però el personatge, t'has repensat tornar-lo algun dia?
El personatge, mira, de fet, el personatge, fa uns quants anys ara vaig estar col·laborant amb els Minoristes, el programa de la Mònica Terribas a Catalunya Ràdio, i de tant en tant el feia allà al Cartanyà. I és un personatge que d'alguna manera dius, bueno, està allà. Això passa amb tots els personatges bastant, eh? Vull dir que en un moment donat, igual els tens aparcats... i sorgeix un projecte que dius, hòstia, repesques aquell personatge. Com això que dèiem ara dels podcasts, no? Que són dos personatges que van néixer a la tele, amb el Locus Day, i ara, doncs, mira, els estem aprofitant per fer, doncs, el podcast i les col·laboracions a la ràdio. Vull dir que no acaben de morir mai, no, els personatges?
Sí, parlàvem del Cartanyà, evidentment parlàvem de la sèrie i de la sèrie que es feia a TV3, i un té la sensació, a vegades, que tot aquest tipus de sèrie de comèdia, de sitcom, ha anat com desapareixent del panorama, no?
Perdó, que faig
no,
un copet d'aigua.
Faci, jo que no m'he allargat.
Sí, no, mira, totalment, va durar com uns anys, vull dir que va funcionar molt bé el format aquest de sitcom, no? Sèries que les gravàvem en públic, en directe, però en un moment determinat la cadena TV3 va deixar d'apostar per aquest format. Per raons econòmiques o pel que fos, pues no els hi sortia a compte, i tot i ser un format que funcionava moltíssim, com s'ha demostrat després amb totes les reposicions que fan, tant del mateix Cartanyà com de Plats Bruts, com de Jet Lag, tot aquest format, i continua funcionant molt bé. Però, bueno, per les raons que sigui, pues la cadena va deixar d'apostar pel format i realment fa bastants anys que no es fa aquest tipus de format de sèrie.
El que també vas fer, Xavier, és col·laborar amb un late night immens de casa nostra, com va ser Les Mil i Una.
Sí, això va ser el principi de la tele, per mi. Va ser
molt loco, allò, no?
Hòstia, allò era però molt, molt loco. L'altre dia ho recordàvem amb el Cesc Casanovas parlant i tal, va sortir el tema, i dèiem, hòstia, és que ara, clar, tot allò es feia en directe, vull dir, eren programes que es feien en rigorós directe. En aquest cas, Les Mil i Una era un programa que a vegades s'allargava 4 i 5 hores, acabàvem a les 4 del matí, que ja ens adormíem allà a la taula gairebé, I, hòstia, va ser, sí, sí, era una cosa molt especial, perquè, vull dir, tu... Era una barreja, també, d'actors fent personatges, periodistes, etc. No? I, clar, tu estaves allà amb un personatge, però s'havia d'improvisar moltíssim, i vull dir que va ser realment com una escola, allò, no? Vull dir que bueno, realment era una manera de fer tele, doncs, molt... que ara no es fa, tampoc.
Parlàvem de Late Nights, parlàvem de TV3, entraré al jardí. Segur que no t'han fet mai la pregunta. L'humor ha de tenir límits?
L'humor, a veure, jo tal com ho plantejo jo, eh? O sigui, jo no em poso mai límits, diguéssim. Si més no, crec que no han d'estar predeterminats, els límits. En tot cas, els has de trobar, els límits. Però si ja te'ls poses abans d'hora, jo crec que el que surt és una llufa, sempre, no? Vull dir que jo crec que l'humor ha de tenir una llibertat d'així, com, si més no, com a punt de partida i no tenir por. Perquè si no, et comença a envair el virus de la por i ja hi som. Ai, que aquí no hi hauria d'entrar, això no ho hauria de tocar, aquí s'ofendrà aquest, aquí s'ofendrà l'altre, i al final no fotries mai res. Per tant, jo crec que els límits no han d'estar mai preestablerts. En tot cas, els trobes de manera natural.
T'ho pregunto diferent, Xavier. L'humor ha de ser una font de crítica?
L'humor pot ser... pot ser el que tu vulguis, diguéssim. L'humor tampoc té per què ser una font de crítica. Però sí que és cert que l'humor és fantàstic per fer crítica. No? Perquè, vull dir, clar, tu agafes i pots extrapolar i pots estirar més d'aquí, estirar més d'allà i pots realment, vull dir, crear un univers que reflecteix coses que són molt reals, però les distorsiones, doncs, demanem per poder-hi jugar i per poder-ho portar allà on tu vulguis. Aleshores, és cert que és una gran eina per fer crítica. Ara, tampoc té per què ser una obligació, no? Vull dir, hi ha molts tipus d'humor i suposo que depèn del teu tarannà, doncs t'expresses més en una línia o en una altra, no?
Ho dèiem abans, eh? Ara estàs amb en Toni Clapés al versió RAC1, estàs amb el podcast, amb aquest Crits, amb en Cesc Casanovas. Projectes en ment?
Projectes sí, sempre n'hi ha. I de fet ara doncs, estic liat amb un parell de projectes que m'il·lusionen molt. I de fet una mica sempre en el meu dia a dia, vull dir, ja, la generació de projectes és com la base, no? Vull dir, és com sempre el que realment m'aixeca del llit una mica, diguéssim. Aleshores, sempre hi ha projectes en dansa, ja et dic, ara n'hi ha un parell que m'il·lusionen molt.
I que es poden començar a explicar.
I, bueno, mira, ja saps què passa amb això, que al final, vull dir, clar, fins que no hi ha una cosa concreta, doncs, bueno, però bueno, n'hi ha un, per exemple, que és un projecte musical que... Mm-hmm. Que em motiva molt, tota una moguda així que bueno, que espero fer feina amb això. I després un altre doncs, que està més en una altra fase d'escriptura i tal, però bueno, que també hi tinc la banya posada i, bueno, i a veure si acaben veient la llum.
Parlàvem del món de la tele. Com està el món del teatre?
El món del teatre, bueno, la resposta sempre seria crisi, no? Vull dir, el teatre, la paraula teatre ja va associada a crisi, sempre, no? Vull dir que ja és com una mena de crisi endèmica, no?, diguéssim. A veure, la garrotada, més a més, que ha patit amb aquests anys de pandèmia i tot plegat, doncs ha sigut brutal. També ha quedat demostrat una mica, potser ja no calia demostrar-ho perquè ja se sabia, però que quan van mal dades, vull dir, la cultura rep per totes bandes, no? I dius, hòstia, no sé, jo crec que això també ens hauria de fer replantejar coses, no? I dir, hòstia, realment la maltractem molt, a la cultura, i després tots hi anem a parar, no? Vull dir que és necessària, inclús a la mateixa pandèmia, no? Vull dir, es fa molt necessari després trobar, no? Trobar aquells llocs, aquelles vàlvules d'escapament, aquelles bombolles d'oxigen que t'aporta, doncs, jo què sé, l'entreteniment o el que sigui, no? Però, en canvi, és això, vull dir, te n'adones que, bueno, que és això, que quan van mal dades, dius, ei, és com si això no comptés, no? De dir, bueno, un moment que ara hi ha unes altres prioritats, no?
M'has deixat en safata, no et preguntaré per les institucions, perquè sé que no, però com a societat cuidem prou la nostra cultura?
Jo diria que no. que una mica en la línia del que t'estava comentant ara, no? Vull dir que moltes vegades tens la sensació de que només hi ha com un aparador, a vegades, no? Per la cultura. És com si, no sé, aquí a Catalunya crec que és una cosa que passa bastant, no? De dir, escolta, ja tens l'escriptor de capçalera, ja tens els actors de capçalera, tal, no sé què, i ja està. I això ja cobreix una mica de cara a la galeria, no? Però després no hi ha una inversió realment, diguéssim, per potenciar doncs, els nous creadors, per ajudar a les noves propostes. Has de picar moltíssima pedra. I l'has de picar sempre, vull dir, perquè jo no tinc ni 20 anys, ni 30, ni 40, ja que en faré 55 aquest any. I la sensació encara és de picar moltíssima pedra, sempre, no? Vull dir que realment no tens aquesta sensació de que es recolzin i de que realment s'estimuli els creadors, no?
Laura.
Aquest musical que fas...
Comences forta.
Eh?
No, tira.
Oh, no m'interrompeixis,
eh? No, tira. Tu mateixa.
Uah.
Digues.
Aviam, aquest musical que ara faràs, ja per llarg termini o és per recent? I què faràs? Dirigiràs? Les escriu?
Bueno, jo aquí estic fent cançons. Una de les coses que a mi m'agrada molt també és escriure cançons, treballar amb músics. I llavors aquí doncs, és un projecte que jo estic més al darrere. Però bueno, diguéssim que la base, per mi, el que l'ha motivat és l'escriptura de cançons, no?
I el dirigiràs, també?
Bueno, és que no és un musical, és una moguda musical, però no és un espectacle musical. La cosa va per una altra.
Puntualitzem.
Exacte.
Això és en qui t'has fotut, Xavier. Consol.
Bueno, vagi per endavant, doncs, l'agraïment, perquè la cultura ens salva, i sobretot l'humor. L'humor a vegades ens salva d'un dia desastrós i d'unes circumstàncies diguem, polítiques que ens enfonsa fins a sota terra, i amb l'humor pues, sembla que sigui tot més portable, no? O sigui, el meu agraïment per tots els que feu humor i de tanta qualitat, perquè ens ajuda molt a viure aquesta...
Moltes gràcies, home, això anima molt realment de sentir-ho, no?
I et volia preguntar una coseta sobre el personatge que va ser de lo Cartanyà, que és un personatge entranyable, sempre estava de mal humor i bueno, es ficava amb tothom, sempre estava de gresca, no?, per dir-ho d'alguna manera, i que provenia de l'home del temps, no?, que va anar a parar a un poblet de Lleida. Sí. Llavors, tu creus que estava basat en algun home del temps, de veritat?
Bueno, a veure, diguéssim, el personatge va néixer... El més conegut és la sèrie, però va néixer abans de la sèrie, el personatge. Amb un programa que vam fer amb el Terrat, que es deia Set de Notícies, amb el Toni Soler, i allà va ser on va néixer el personatge. I allà doncs, se'm va demanar de dir, ostres, proposa'ns un personatge per fer d'home del temps d'aquest noticiari. I jo els hi vaig proposar el Cartanyà, perquè sóc de família lleidatana i tenia moltes ganes de treure el dialecte lleidatà i utilitzar-lo per una ficció. Llavors el personatge va funcionar molt bé i, bueno, clar que agafaves coses, diguéssim, dels homes del temps, però vull dir, bueno, si el personatge s'hagués dedicat a una altra cosa, hagués tingut el mateix tarannà i hagués sigut... És a dir, que no era una imitació d'un home del temps, no? Sinó que era una creació de personatge que treballava d'home del temps. Va funcionar molt bé el personatge i després, doncs mira, vaig proposar la sèrie i la vam poder tirar endavant.
Segueixo una mica amb això de l'humor que parlàvem abans, Xavier, perquè, no sé, clar, quan tu agafes un personatge per fer humor, no sé fins a quin punt... pots dir coses que tu mateix mai diries, perquè, clar, com que és el personatge, no? I amb això pots jugar molt.
Aquí està. Vull dir que, sí, aquest és el... De fet, hi ha una cosa, moltes vegades, un denominador comú de molts actors o de molta gent que ens dediquem a crear personatges, i és la timidesa, no? A nivell personal. Vull dir, jo sóc una persona absolutament tímida.
Podem donar-los a Magui.
Vull dir, però tímida a matar. I aleshores, això que tu dius és fenomenal, perquè tens un escut, diguéssim, que et permet volar per bandes molt diferents que tu habitualment doncs, no hi volaries, no? I aquest és un exercici que jo crec que ens allibera del psicòleg, però a tope. perquè realment és fantàstic això, agafar un personatge i començar allà
a
escarbar, no?
Que digui el personatge.
Exacte. I més, per exemple, ara que parlàvem del Cartanyà, clar, hòstia, la de barbaritats que he dit amb el Cartanyà. Però clar, el personatge és que, hòstia, i va sol allà, vull dir, no? Comences a improvisar, no? Et poses en les coordenades del personatge i és que ja vas a la iugular, diguéssim.
Clar, amb un personatge així que marca tant d'estil que és molt clar el que pensa sobre les coses, amb aquest caràcter tan obert, etcètera, fins a quin punt te l'estimes, però també li vas agafant certa manieta?
Tu com a actor, diguéssim.
Tu com a actor.
A l'hora de fer...
No jo com a espectador, sinó tu mateix com a actor.
No, perquè jo crec que precisament les característiques que farien que com a persona humana fos un horror... Com a personatge és el que fa que encara te l'estimis més, no? Totes les parts cafres i negatives, i allò és el que fa que encara l'agafis amb moltes més ganes.
És que tenia, no? Molta personalitat, aquell...
Era brutal.
Personatge, si veus que agrada i que com més brutalitats dius, amb respecte, tires endavant, doncs vinga, endavant, a picar pedra, el que deies tu.
Els personatges et permeten molt jugar amb tot això.
Carme.
M'has xafat tot el programa. Aquí apuntat.
Crítiques que
tira, són. Tira.
T'han censurat alguna vegada?
Ara. Mira, aquesta és bona.
A veure, censures puntuals a vegades hi ha hagut. A vegades, doncs, igual amb algun determinat sketch o amb alguna determinada història, però molt, molt, molt puntual, eh? Vull dir, no allò de que et censurin tot un programa o que diguin, hòstia, aquest personatge directament. No. Ha sigut coses molt puntuals, doncs moltes vegades doncs per raons de la cadena amb la que estiguessis treballant, que igual diuen, doncs mira, ei, aquest tema és delicat, millor que no el toquem d'aquesta manera, però molt, molt, molt puntual, la veritat. No he tingut massa problemes.
És el que et volia dir, quan tu presentes el guió, si et diuen, no, això fora, tatxa-ho, no t'ha passat.
No, així tan directament, tan directament, no. Ja et dic, a vegades igual ha sigut coses molt puntuals, vull dir, en un determinat sketch, una determinada referència, alguna cosa així. Però, bueno, ja et dic, hauria d'anar-ho a buscar ara, dir, hòstia, no...
De tots modos, cada vegada deveu tindre una mica més de llibertat, no?
Bueno, jo més aviat diria que la sensació que tinc és que no,
revés,
eh?
És al revés.
No? Jo ara veig coses...
La pregunta no te l'he fet gaire ben feta, però me l'has contestat bé.
Vull dir, la sensació que tinc ara...
Hasta quin punt hi ha llibertat ara, això et volia dir-te.
Hi ha uns nivells d'autocensura, diguéssim, molt... Molt bèsties, no?
Vull dir, hem fet marxa enrere una mica?
Jo crec que sí. Es pot entendre perquè dius, bueno, la sensibilitat va canviant i és bo que moltes vegades doncs, es posi l'accent en determinades coses perquè uns, sense adonar-se'n, doncs, a vegades pots ferir o pots fer coses que després, quan les poses sobre la taula, dius, ostres... Però això no t'ha de portar mai tampoc a que hi hagi com una mena de pànic generalitzat i que anem allò que dèiem abans, a que ja et tallis les ales i ja comencis a crear amb una sèrie de pors, perquè després el que surt no té cap mena de personalitat, no acabes dient el que vols, amb la qual jo crec que s'hauria d'anar sense por i fiar-se en una mica d'aquesta guia interna que és la que et diu fins on pots arribar. Clar, és un tema amb el que no ens posaríem mai d'acord, perquè tu pots tenir els límits en un lloc, clar. Jo en un altre, elles en un altre... Clar. Però, bueno, aquí, en aquesta maionesa, doncs és en la que...
T'agrada més escriure per tu, per un personatge teu, o per als altres?
Tot, m'agrada tot. Vaig començar escrivint per mi... Però després, a partir d'aquí, també ja vaig començar a treballar com a guionista, vaig començar també a escriure pels altres i al final, encara que jo hi participi com a actor, arriba un moment ja que quan estàs acostumat a escriure, doncs ja el personatge que fas tu el veus com un més, diguéssim, pràcticament, no? És més, quan penso a altres personatges, a l'hora d'escriure'l també els vaig fent jo, d'alguna manera, no? Vull dir que a vegades escric en veu alta, pràcticament, no? Si algú em veiés, diu, hòstia, aquest tio està completament sonat, no? Perquè et vas posant en la pell dels personatges i, hòstia, i t'ajuda molt el fet de...
I vam parlant.
El que més t'agrada és escriure.
M'agrada tot. la veritat, m'agrada tot. Si ara només escrivís, trobaria a faltar actuar, i si només actués, trobaria a faltar escriure. Vull dir, lo genial és quan trobes algun projecte que et permet allò desplegar totes les eines, no? Mm. Però, bueno, disfruto molt amb tot, la veritat.
És fonamental.
Abans em preguntava si l'humor havia de servir de font de crítica i de font de crítica cap a la nostra societat. Jo crec que som una societat que ho fem molt bé, això. Que ens mirem molt al malic per enfotre'ns de nosaltres mateixos. I hi ha una màxima que diu, aquelles màximes que es diuen i que apareixen no se sap ben bé de què, que a cada lloc l'humor és una mica diferent i que l'humor català s'assemblaria una mica al britànic. Va per aquí?
Sí, sí, sí. Ja pots trobar a vegades com... Sí, com una mena d'estil que igual dius, mira, és una mica similar, però bueno, després també hi ha coses molt, molt autòctones, molt pròpies de cada lloc, i altres coses també que són bàsiques i que s'extenen una mica com un denominador comú a tot arreu, no? Vull dir que és una mica una barreja de tot, no?
Xavier Bertran, que l'anirem seguint per gaudir-lo d'aquests projectes, el que sí que podrem fer és escoltar-lo en aquest Crits, en aquest podcast... No em surt avui la paraula, eh?
Sí, sempre podcast... se'n va cap a podcast. Ara,
aquest podcast que podreu trobar a les plataformes juntament amb Cesc Casanovas i que val molt la pena escoltar-lo. Xavier, ha estat un plaer avui de conversa, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies a tu,
Reida.
Sí.